Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM. Estàs a la 92.2 FM. Estàs a la 92.2 FM.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Nais Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Estàs a la 92.2 FM.
I així comencen els Amics de Rubio.
I per a parlar de l'Esportiu Bàsquet Vila-real, tenim a Adrián Cejudo. Bona vesprada.
Bona vesprada, com estem?
Bueno, lo primer te pregunté sobre el partit d'este cap de setmana. Crec que teniu... Tornem a la competició?
Sí, tornem a la competició ja. Ja els que ens queden en este partit, l'última casa, i la setmana que ve ja acabarem la fase regular i ja esperant els play-offs.
Després te pregunté per el Natu Bàsquet.
Perfecte.
Quanta gent teniu ara mateix?
Ara mateix tenim 26 inscrits de 48 en total, que podem, o sigui, que encara queda, ja tenim el 50% coberts, i animem a tot aquell que vulgui participar a que accedisca a les nostres xarxes socials i hi trobareu informació.
Encara se poden apuntar?
Encara se poden apuntar.
La sí. Web del club?
Estarà en la informació tant en la web del club com en el nostre perfil d'Instagram, ahí tindreu accés a lo que és el formulari de ver inscriure's i no res, portes obertes, fer que vulgui.
I ara m'has dut a tres jugadors, no?
Molt bé, sí, m'he dut a tres jugadors que formen part de la Levia, que perquè està patrocinat per Mauro, col·lecció Hombre, i tenim així a Ubay, a Marc i a Joan.
Eres l'entrenador d'ells?
Soc l'entrenador d'ells en guany.
Pues me...
I no res, tinc així Ubay, que és de l'any 2014, sí. I Marc i Joan, que són alevins de primer de l'any 2015.
Vinga, pues qui vol començar?
Jo.
Com és de jugador entrenador?
Molt bo. Molt bon entrenador.
Tu quan vas començar a jugar al bàsquet?
Quan tenia 4 o 5 anys. En el baby bàsquet.
T'agradava més que el futbol?
Sí.
Ve de casa també, no?
Què?
Ve de casa també, el bàsquet.
Sí.
Els pares són també... De bàsquet?
El meu pare jugava en el Vila-real i també ha jugat en l'Amics.
Entonces te ve de casa. Vinga, qui més?
Jo vaig començar als 6 anys, després de deixar-me el tennis. Al Vila-real vaig vindre aquest any. Vaig estar des dels 6 anys fins als 10 en el Burriana. I Ceju és molt bon entrenador. Lo que passa és que este any mos va deixar perquè va ser pare.
Següent.
Jo, Ubay, vaig començar als 6 anys i m'agrada molt el bàsquet. He estat tota la meva vida en Vila-real i Ceju és molt bon entrenador.
No estic amenaçat,
Però... No, és que se porten molt bé. De quina posició jueu?
Base.
Pivot a mitges.
A la pivot, no? Més o menys? O ja no existís això encara,
a veure,
no?
Nosaltres en lo que és cantera intentem que tots facin de tot. Evidentment, després ja a l'hora de competir, cadascú té les seues virtuts i que hem de tractar de potenciar-les, però sobretot en el dia a dia, que és el que a nosaltres més ens interessa, que són els entrenaments, ahir intentem que tots facin de tot. No els tenim encara classificats en això, en base, escolta, alero, etc., sinó que
però
tots...
Per exemple, ell que m'ha dit, jo soc base, no és ell el que la trau sempre, la conduïs fins a l'altre camp...
No, a veure, és un dels que més ho fa, sobretot perquè és un xic que és molt ràpid, és habilidós, i això, doncs... Pues, és això, intentem potenciar les virtuts que cadascú d'ells puga tindre, però sobretot el que no pretenem fer és limitar les coses que encara no dominen, perquè si les limitem, evidentment, agafen més por a poder fer-les.
Claro, per exemple, Ikem ha dit que és pivot, digamos que pivot seria més estar baix la cistella, no? A lo millor no estar tan fora.
Pues no és el cas. Este va... No, és que intentem jugar sempre oberts. Cinc xiquets oberts i que juguen molt de dividir, doblar, o sea, entrar cap a la cistella, compartir baló. I sí que, pues, de vegades, el que sí que els dic és que n'hi ha certs xiquets que han d'anar més al rebot, sobretot per les condicions físiques que puguen tindre.
Te falta? Me falta un? Quina posició jugues?
Jo, ala.
Molt bé. Ala tirador, no?
Sí.
És el que li agrada.
Ceju, me comentaves, quina posició, o sea, quina, com està en la competició ara mateix a ells?
Pues la competició se divideix en dos fases. En la primera fase, que era preferent, van classificar com a tercers, i ara en aquesta segona fase, que te seguís sempre ser preferent, en la que ens hem juntat els primers i segons d'altre o tercer d'altres grups de preferent i els que han baixat d'autonòmic. En aquesta nova categoria hem notat prou el salt d'intensitat i també de nivell, i ara estem, pues, duent dos victòries i no sé quan derrotes, no sé quantes duem ara, 8 o aixina. Jo el que us comento, jo no mire tant el resultat, sinó que mire l'esforç i el treball. Però bueno, bé, ara estem en bona dinàmica. Els primers partits en aquesta nova fase es va costar, va ser com un xoc de realitat, però que bueno, que hem sabut adaptar-nos i tractar de competir els partits.
Estan en primer any o segon?
Joan i Marc són de primer i Ubaí de segona, això també es nota. Al final tinc cinc xiquets que són de segon any i quatre que són de primer. Això és la diferència física, en moltes ocasions és evident, però bueno, s'adapten i tracten de traure les seues millors virtuts i aprendre.
Què vos agrada, els entrenaments, o vos agrada més jugar?
Jugar, però m'agraden també molt els entrenaments.
Al final n'hi ha que practicar, no?
Sí.
A mi m'agrada molt els entrenaments, però m'agrada més el partit perquè juguem 8 minuts seguits cada quart. Però els entrenaments també són bons.
A mi m'agrada jugar, però també l'entrenament, perquè sobretot al final a vegades fem el cau, que és un xoc.
Sí, a veure, els entrenaments tenen de tot. Intentem fer tècnica individual, situacions 10x1, que vagin ells competint entre ells mateixos, i sempre intentem introduir el component lúdic de tant de competició com això, acabar els entrenaments, que sempre estan desitjant acabar en ICCAO, mentre jo replegue balons o puig de cistelles i demés, ells se ho passen bé competint.
Ja, per exemple, m'havia comentat que ja ven 8 minuts, tu també intentes que tots tinguin més o menys...
Sí, a veure,
parto de minuts, no?
En Aleví el que tenim són 6 quarts de 8 minuts, juguem 48, a diferència dels partits de sèniors, que ja són d'això de 40 minuts. Aleshores, mínim han de jugar, pues, dos quarts cadascun, o sigui, 16 minuts, i un màxim de 32. Aleshores, intentem que sempre participen. Ara bé, jo sempre us ho comento a ells, també nosaltres hem de premiar i que ells vegin i se recompensa l'esforç que puguem fer tant en defensa com en atac i en ajudar a l'equip. Per tant, no tinc que establir que tots juguen el mateix, sinó que jo també, en base a lo que el partit puga demanar i en base a lo que ells puguen ser oferit durant la setmana i durant el dia de partit, en base a això també determinem quan juguen.
Hijo, me comentaves que tens, per exemple, jocs de segon any, de primer, quan aneu a competir fora també, suposa que els altres equips també tenen... I se mescla, no?
Sí, a veure, sobretot en la primera fase sí que van trobar més xiquets això que foren de primer. Ara en aquesta segona no ho sé exactament, perquè no conec a cadascun dels jugadors dels altres equips, però per lo general els alevins als que ens enfrontem solen ser de segon any, i el físic en moltes ocasions se nota.
Noteu molt la diferència de el que ja porta un any més que vosaltres?
Bueno, sí.
Sí.
Jo també.
Que se nota més la diferència d'altura, el físic, la resistència de, a lo millor, el que dius tu, quan porten a lo millor ja 16 minuts, que a lo millor físicament l'altre pot aguantar una miqueta més. Què noteu?
Jo noteix la tècnica del bot i el físic a vegades no.
O sea, un any, notes que l'altra persona com ja porta un any més practicant...
Però és que este és de segon, o sea, este no ha de notar diferència.
És més pequeños...
La resistència, que quan estem per el Per els últims quarts, a vegades remontem i a vegades no remontem.
I jo no té bastant la força. N'hi ha un xiquet en el nostre equip que se fa hueco baix de l'aro i empuja tots pa' que fora.
Claro, és que al final és això que ens trobem. La principal diferència és l'aspecte físic. Nosaltres moltes vegades patim molt en l'aspecte del rebot. Ens agafen molts i ahí baix es fan molt més poderosos del que nosaltres som. Però bueno, tot això és també
es pilleria. L'encarregat del rebot seria ell, no?
Sí. Ell i algun altre, el que comentava. Imagina't que te referies a Mario, no, Marc?
Sí, Mario.
Per exemple, també el que comentàvem abans, i que ara no vaig a dir el bàsquet moderno, però sí, que la posició de pívot a lo millor ja no està en el pívot a lo millor dels 90 més anclat, sinó que és més dinàmic. Intenteu també que ja en la base se noti això?
Sí, exacte. O sea, la nostra filosofia en cantera, sobretot en minibàsquet, és que, com he comentat, els xiquets facen de tot. I jo sí que els últims anys estic ficant molta importància al tema del tir. No limitar-nos simplement a anar cap a dins, sinó ser capaços de tinc aquesta eina de poder tirar, pues vaig a utilitzar-la. I això és el nostre xoc, va encaminat a que tant xicotets com més grans puguen penetrar, driblar, doblar, tirar tot. Esa és la idea.
Tu tens que conduir el xoc, tu portes la batuta.
Sí.
Tens que buscar al companyero, no? Que...
Sí.
Per a fer el primer passe, només passes de camp?
Sí, però jo, quan la puxe, tinc un problema que vaig en el cap gacho.
Bueno.
I en quina mà?
En l'esquerra.
En l'esquerra, la dreta ens costa més.
Intenta el cejo que vos sapigueu en les dos mans.
Sí.
Sí, sí. Al final és superimportant que la lateralitat, no simplement ja per al bàsquet, sinó de cara a futur, la tema coordinació i demés, és molt important que siguin capaços de controlar tot el seu cos. I així també ho enfoquem en el treball físic que realitzem en les primeres mitges hores d'entrenament.
Me falta ara la pivot. Tu, normalment, tu que eres més de tirar, més de buscar el rebot?
Jo sóc més d'entrar a canasta i intentar fer cistella, però... Tinc que buscar el lloc per a que un altre companyero tire, també.
També a voltes, no? El pivot moure un poc a lo millor i buscar un base que seria ell fora per a que ell sí que puga llançar des de lluny.
Exacte, a mi això ja són coses particulars de cada entrenador. A mi el que m'agrada molt com a... que els meus equips juguen és a desbordar en l'1x1, a generar ajudes, passar valor fora, poder tirar, poder passar, tornar a penetrar, però tot des d'ixer 1x1. I compartint el valor també és la idea, que després no sempre és com ho desitja, però que bueno, també són xiquets i que han d'equivocar-se i que és la millor forma d'aprendre.
Home, vaig a dir-ho que jo crec que coneixeu tots. Per exemple, un Kevin Durant, no? Kevin Durant podria jugar en totes les posicions, no? A lo millor de pivot li faltaria un poc, no? Però més o menys.
Sí.
Així el coneixeu tots.
Sí.
Mira, ara que estem parlant de jugadors així famosos, qui vos agradaria ser de major?
Jo Michael Jordan.
Mira, se recorda deu de no tan moderno, no?
Sí, sí, home, però és el més gran de tots els temps.
Me fan risa que diguen Stephen Curry. Stephen Curry fa molts triples, Tu practiques molt el triple?
Sí.
Sí, la veritat és que li agrada prou tirar. És el que jo els potencio. La qüestió és que també sàpiguen llegir quan tirar.
Sí.
I que tinguin esa confiança per a fer-lo. Que és lo que, a vegades és el que també es transmet. Que fallen i se posen tristos. I moltes vegades es posa l'exemple de Stephen Curry. I Stephen Curry falla més que fica. Yeah. O sea que a partir d'ahí, vosaltres heu d'equivocar-vos, heu de fallar, heu de tirar, i ja vindrà els encerts.
Me pareix raro que no hagués anomenat a LeBron.
No tenim ese físic, no?
I així anar més d'Espanya, qui vos agradaria?
Hugo González,
molt bé, molt moderno. I tu has dit?
Pau Gasol.
Jo Ricky Rubio.
Mira, Ricky seria més, no, també de jugón.
Sí, sí.
I Pau sí que era un pivot més, sí, més dels antics, des de tota la vida.
De tota la vida, però també una gran evolució física. I va arribar sent molt primet i a partir d'ahir va agafar pes i una vegada va agafar ese pes, perquè avui en dia el component físic és fonamental, va fer, bueno, és el millor jugador de la història d'Espanya.
Claro, lo que comentàvem, a vegades és un poc... anar creixent, no? A lo millor d'ací un any o dos físicament peguen un estiró i físicament també tenen, per exemple, el que comentàvem de que a lo millor no tenen un poc més la força dels jugadors que sí que tenen un any més que ells.
Sí, sí, això forma part de creixement i per això nosaltres no limitem els xiquets, perquè a vegades te pots trobar un aleví que és supergran, però després passa cadet i se queda pràcticament en la mateixa estatura i tu l'has limitat no oferint-li possibilitats de fer més coses que simplement jugar al baix de l'aro. Aleshores, després, com els cossos van canviant, ells se van adaptant i sabent com jugar en base també a aquest cos.
Mira, me comentaves que primer estaves en el tenis, no?
Sí.
Tenis és molt individual.
O col·lectiu,
si no ets, claro, si no ets en dobles, el bàsquet és que saber molt bé els teus companys, no? Vos teniu que dur pràcticament tots molt bé entre vosaltres per a saber, en cada moment tindré la confiança de saber a qui li la passe, a qui està no millor en una posició que no li la puc passar.
Sí.
Sí.
Sols dieu que sí? Sempre hi ha problemes en els equips, no? A vegades que vos enfadeu.
Sí.
Però com se soluciona? Com se soluciona després, l'enfado?
Pues...
el soluciona molt Sehu.
O Manel, que també és el segon entrenador. Però que al final els rifirrafes que puguen haver són normals, són coses de xiquet, però jo el que es comenta, nosaltres som una família, i dins de la família poden haver rinyes, podem enfadar-nos, però sempre hem de buscar per a construir el millor ambient possible. Aleshores, és normal que hi hagi en ocasions i enfados o disgustos, però que després, com a tal, l'ambient és superbo entre els xiquets.
Mira, es pregunta per el Nato Bàsquet. Veu anar alguna edició?
Jo m'he apuntat.
Tu ja t'has apuntat per a esta, però has anat a les anteriors?
A la de l'any passat.
I te va agradar molt?
Sí.
Què feu allí, què feu?
Pues... quan anàvem a dormir...
Que se puga contar, Joan.
Claro, que se puga contar,
Fem un escondite.
Ah, muy bien, muy bien. Però a part de bàsquet feu més activitats.
Sí.
Vosaltres heu anat al Natu Bàsquet?
No.
Jo també.
Però un any sí que vas, Marc?
No.
Ah, no? Pensava que sí.
Bueno, l'any que ve a lo millor sí.
Molt bé, molt bé.
Teniu partit este cap de setmana?
Sí, contra el Vetera.
I què tal el Vetera, què tal?
Pues estem igualats.
Sí, és el rival que du una victòria. Nosaltres dos es van guanyar allà a casa. I ara veure aquest cap de setmana. És cert que tenim la segurament baixa de Dubai, pues que tindrem més dificultats, però bueno,
o sea, Dubai, què t'ha passat allà a la barbilla?
M'he caigut amb la bici, un accident en el bosc i pues m'he fet dany en la muñeca i en la barbilla.
Practiqueu més, però que per exemple ho haia dit que fa ciclisme de manera professional, però que li agrada ir en bici. Feu més deports a part de...
Jo atletisme i estic en un cole de Castelló, Penyeta Roja.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Un terremoto, no para.
Jo bastant ciclisme, perquè esta setmana, que és Setmana Santa, com tinc molt lliure, vaig amb mon pare per ahí, per Borriana, perquè visc a Borriana.
Pues jo fa uns anys també anava a natació i a la vegada a bàsquet.
Jo també feia natació quan era xicotet.
T'has fet de tot?
Sí, sí.
Menos futbol, m'han dit pràcticament tots els esports,
I jo també de xicotet en un any o menys d'un any amb ma mare anava a natació.
Muy bien, muy bien. Però el que vos agrada és el bàsquet.
Sí, lo que més...
Tehu, vols comentar alguna cosa més?
No res, estaves comentant lo del Natu Bàsquet, això. Ja tenim 26 inscrits de 48, per tant, qui estigui interessat se pot posar en contacte amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials i podríem oferir la informació que necessitaren.
Bueno, si acabeu algú en... Va, no vaig a dir en la NBA, perquè si no pareix que vulgui que se'n vagin d'ací, també hi ha el Madrid, el Barcelona, Unicaja, hi ha molts equips en Espanya que també tenen un gran equip de bàsquet, però espero que si triomfeu que vingueu a recordar-vos de mi algun dia.
Jo sempre es dic, lo més important és que disfruten i les companyies. Jo vaig començar en la seva edat, en 11 anys a jugar a bàsquet, i tota la vida en el club, amb els meus amics, les companyies, i són coses que ja tindré per a la resta de la meva vida. Així que tant de bo i tindrem també aquestes oportunitats.
Bueno, acaben una per a tu. T'agrada més entrenar-los així a... més pequeños o una miqueta més...
Pues mira,
sempre
havia entrenat xicotets. Fins fa 2 anys que vaig voler passar a Cistella Gran, entrenant infantils, tampoc molt més grans que aquestos, i la veritat que l'experiència també va ser molt positiva, però m'agraden més xicotets. M'agraden més això, alevins... no sé, me transmeten més il·lusió pel dia a dia.
Pues ho heu passat bé?
Sí.
Vinga, gràcies a tots, adeu.
A tu, adeu.
Adeu.
Gràcies.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Vilarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Boncata, Boncata, Gastrobar, hey. Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Real Export Cooperativa Vilarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vilarreal.
Y un altre atleta del poble, José Miguel Pons, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, explícale un poco a la gente cómo es tu disciplina, cuál es tu deporte, sobre todo el atletismo, pero cómo es tu disciplina.
Pues me centro en la velocidad, sobre todo los 400 metros, que ya es una disciplina tirando un poco más a resistencia y pues también conlleva un poco relevos e incluso algunos 200.
¿De dónde te nace el querer ser atleta, José Miguel? Porque aquí que lo normal es, no sé, el fútbol, el baloncesto, el balonmano. ¿De dónde te nace esa pasión por el atletismo?
Pues de pequeño ya me gustaba un montón correr y todo, pero nunca llegaba a apuntarme a ningún deporte. Y un día en el instituto un profesor me vio saltando y eso y me dijo, ostras, pues te daría bien el atletismo. Y le dije, a ver, la verdad que sí, pero bueno, mis padres no quieren, entonces pues no me queda otra. Y me dijo que volviera a hablar con él después de Pascuas. Lo fui a buscar y pues hablando, al final pues he acabado aquí.
Vamos, que le debes muchas cosas a ese profesor del instituto, ¿no?
Sí, que justamente luego es un entrenador de allí, de las pistas de atletismo de Gaeta, y la verdad que siempre que lo veo y me entrenado siempre me dice, ostras, me hizo un regalo.
Vale, José Miguel, y entonces tú dices, en el instituto me vio el entrenador facultades... me apunté y claro, cuando te apuntas yo supongo que no te dicen tú eres para 400, tú eres para 200, eso cómo digamos que más o menos llega ese elegir la disciplina.
Claro, eso poco a poco, conforme vas compitiendo y avanzan los años y las categorías, al final llega un momento en el que tienes que elegir una disciplina en concreto, un sector, por así decirlo, y al final lo que mejor se te dé y te guste.
Y tú, por ejemplo...
O sea, empecé, por ejemplo, en 60 metros, poco a poco fui subiendo a los 200 y me he quedado en los 400.
¿Te gusta más el 400 que el 200?
A ver, el 400 es bastante sufrido y el 200 al final, si entrenas para 400, no llegas a cansarte mucho. Entonces es un poco un amor-odio entre ambos.
Digamos, a ver, corrígeme si no, pero digamos que el 200 es un poco más explosión, ¿no? Y el 400 a lo mejor tienes que saber manejar un poco el tiempo, ¿no?
Claro, el 400 es un poco más del control de ritmo, más de cabeza, y hay que saber gestionar un poco si hay aire en alguna zona de la pista o no.
Luego, José Miguel, otra cosa que me habías dicho, también relevos, no sé si 400 vaya también estás ahí, o como... ¿Cómo te lo repartes eso?
Pues a ver, sobre todo un atleta se centra en hacer una prueba individual como es el 400 y hay campeonatos, por ejemplo, por equipos que hay, pues dentro de nada hay uno por clubes y ahí pues en el club te seleccionan para hacer el relevo y luego también en la selección pues hay veces que puedes ir solo a hacer el relevo. Todo es, en plan, es un jaleo todo, la verdad.
Bueno, por curiosidad te pregunto, y lo del relevo también hay que ensayarlo, ¿no? Un poco lo de dar el testigo, supongo.
Sí, o sea, todo tiene su ciencia. Es más complicado, sí que es verdad, que el de 4%, porque no ves ni el testigo. O sea, tú sacas la mano y te llega, pero en el de 400 tú ves cómo llega tu compañero, tienes que arrastrarlo o no. Depende de lo cansado que esté para tú recorrer luego menos metros. Pero sí, o sea, hay que practicarlo un montón.
Claro, incluso, mira, ya que te tengo aquí te lo pregunto. Incluso no es lo mismo en un relevo ser el primero que ser el último o estar en el medio, ¿no? Supongo.
Claro, o sea, depende la gente que corra, porque, por ejemplo, se puede hacer de solo 4 calles o de las 8 que hay en la pista, pues la calle libre se coge antes o después. Por ejemplo, si son solo 4 equipos, se coge en la primera posta. Pasado el 300, que son 100 metros, lo coge la primera persona. Si son 8, en cambio, se coge en la segunda posta, que será, pues a lo mejor, una persona un poco más rápida para que así nadie le moleste y coja el liderazgo.
José Miguel, ¿cómo te está yendo la temporada de momento hasta este mes de abril?
A ver, de momento empezó un poco bien, luego tuve una pequeña lesión, pero bueno, o sea, esta temporada es larga y pinta bastante bien.
Supongo que ahora era más pista, digamos, cubierta, ahora empieza el aire libre, ¿no?
Sí, exacto. O sea, hasta marzo fue pista cubierta y ahora en abril ya empieza el aire libre. Hasta agosto, diría.
¿A ti qué te gusta más?
A mí aire libre, la verdad. O sea, aunque haya tenido más logros a nivel individual en pista cubierta, aire libre me gusta mucho más. Al final, las Olimpiadas son en aire libre, entonces...
De momento he preguntado a dos y los dos me habéis dicho que os gusta más el aire libre, ¿eh? Por algo será. Vale, José Miguel, y te pregunto, ¿cómo se presenta la temporada del aire libre? Me decías que había ahora algo por equipos en abril. ¿Cómo se presenta lo que viene ahora, el futuro inmediato?
Pues, a ver, justamente coincide en Castellón, porque son 3 jornadas. O sea, es un campeonato que hay por clubes que se llama, bueno, es la Liga, o sea, que es de División de Honor. O sea, es un campeonato por clubes que se hace en 3 jornadas. La primera se hace aquí en Castellón, luego la segunda no se sabe todavía y la final es en Pamplona, diría. Y luego también se enlaza con campeonatos por clubes autonómicos. Y en mayo hay un europeo aquí en Castellón también, por clubes, que se organiza en Castellón.
Y ya para acabar, José Miguel, te pregunto, ¿a ti te gustaría que en Villarreal pudieras hacer lo que haces en Castellón o como no está tan lejos, tampoco te importa el desplazamiento?
No, sí, la verdad que estaría muy bien. Aparte que yo creo que iría un montón de gente a subir alguna pista de atletismo, aunque fuera de 200 metros, un velódromo o algo. Yo creo que para Villarreal sería un avance brutal en el deporte.
José Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista y espero que te vuelva a llamar en no mucho tiempo, ¿vale?
Vale, perfecto. Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
El divendres 10 d'abril, la plaça major de Villarreal s'ompli de festa.
Sí! Fundació Caixa Rural organitza la nostra festa!
12 a 2 i de 4 a 7.
Hi haurà castells inflables, tallers, jocs de fusta i els gegants.
I xuteta noche per a tots!
Vine a divertir-te el dia 10 a la plaça major amb Fundació Caixa Rural!
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Jorge Romero, Club Ajedrez Villarreal, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor.
Bueno, ¿qué tienes para contarnos esta semana?
Bueno, pues esta semana, a ver, como ya sabes, empezamos el de veteranos en el club. que la verdad que hubo un nivel muy alto, aunque sean veteranos, que sean mayores, la experiencia es un grado, que dicen. A lo mejor de un poquito de memoria pierden, pero la táctica y la teoría tienen mucha. Hubieron unos 30 veteranos y nada, fue muy cordial. Empezaron a las 5 de la tarde y las últimas partidas terminaban a las 9 de la noche. Menos mal que, bueno, en partidas largas sabes que se pueden levantar del tablero cuando no es su turno y pues se toman un... Ellos suelen tomar chocolate y plátano, es lo que más me llama la atención. Se ve que para el cansancio mental, sobre todo chocolate, llevan todos algo de chocolate. A mitad partida se toman. Y nada, un éxito. Yo pienso que el club de Villarreal nos estamos meneando mucho en ese aspecto. Igual llevamos la base, que son los pequeños, que estamos muy enfocados con la escuela, como seguimos cuidando a nuestros mayores.
Jorge, una pregunta. ¿A partir de qué edad se considera veterano?
Bueno, veterano en esta modalidad estamos jugando a dos categorías, al de más 55 y al de más 65. Juegan todos juntos, pero se clasifican diferente, porque luego al nacional, al campeonato de España, sí que van separados, ¿vale? A partir de 65 es todo lo que tú quieras, hasta arriba, y empieza en el más 55.
Luego, Jorge, también teníamos las ligas pendientes, ¿no?, de los más jóvenes.
Sí, bueno, la liga ya ha terminado. Lo que pasa es que el Villarreal A, que ahora, como estamos en todo esto de la Champions y eso, nosotros también tenemos el coco de la categoría. El Villarreal A quedó segundo, empatado a puntos con el Camp de Morvedre, que hicimos un partidazo, le ganamos 6-2. Al Círculo Mercantil de Castellón, pero Camp de Morvedre también ganó. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que promocionar, no subimos directos, y los dos mejores segundos de la categoría, que es Autonómica Norte, que somos nosotros, y Autonómica Sur, que es Valencia, se tienen que enfrentar y uno de los dos sube. Entonces, es el todopoderoso Sueca, nos ha tocado. Si quieres, te comento un momento para que entendáis lo difícil que es esto, porque es lo que me he referido varias veces, que allí en Valencia se paga el tablero. Ahí tienen unos fichajes muy fuertes. Por ejemplo, mira, el sueca, el primer tablero que va a venir es la GM Antonieta Stefanova, una búlgara de 2391, que esa fue campeona del mundo absoluta femenina en el 2004. El segundo te viene un FM de 2338, ese es español. Luego un gran maestro, Davorin Karl, no sé decirlo, Kangenovic o algo así, de Croacia. Bueno, me refiero que los seis primeros tableros vienen cobrando de Valencia, o sea, son profesionales. Y es a una ronda, vamos 8 contra 8 y es a una ronda. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, nuestro primer tablero, Sergio Romero, es un maestro FIDE, 2246. El segundo, Sergi Mingarro, maestro FIDE también, de 2286. Y la tercera, que es Silvia, es maestra, o sea, maestra FIDE, que esta chiquita Silvia, Doñate, que es el tercer tablero nuestro, es la actual campeona universitaria y quedó subcampeona de España, ¿sabes? O sea, tenemos una chica muy, muy, muy fuerte. Después ya viene el profesor del club, el candidato a maestro, que es el que le da clase a los niños martes y jueves. A ver, tenemos un equipo un poco inferior y más que nada que no somos profesionales, pero bueno, todo se tiene que jugar. Entonces jugamos el día 25 a partir de las 5 de la tarde aquí en nuestro club. Eso sí, por lo menos jugamos en casa. Y esto va así, 8 contra 8. Si quedáramos 4-4, el desempate lo hacen los puntos de tablero. Por ejemplo, si el primer tablero nuestro gana o el de ellos, suma 8 puntos. El segundo sumaría 7, el tercero 6... Así, aparte, si quedáramos 4-4, pues según los tableros que hayan ganado, pues subiría uno u otro. Entonces ahora ya no queda otra, nos jugamos todo a una ronda.
Jorge, ¿te queda algo por contarme? ¿Algo que estéis organizando? ¿Algo que venga en el futuro? ¿O está bien por hoy?
No, espérate, que estamos organizando para el día 30, bueno, estamos ayudando al club de Onda, porque también somos un club que nos gusta ayudar a organizar a clubes más pequeños que están empezando. Y ahora en el día 30 en Artesa hacemos un abierto absoluto y infantil, estilo que hacemos nosotros para fiestas, y yo aconsejo a todo el mundo que vaya. La verdad que están muy ilusionados. Porque están empezando y nosotros les prestamos logística, material, y todos los clubes de alrededor de la provincia que lo necesitan, siempre estamos dispuestos a ayudarles. Y este de Artesa se ve bastante, bastante atractivo. Y nada, que ganemos, los tengo a todos entrenando, a todos practicando, y a ver si pudiéramos decir que subimos a División de Honor. Es difícil, pero no es imposible.
Jorge, yo creo que lo conseguiréis. Venga, seguimos hablando, ¿vale?
Vale, Víctor, ya te contaré, a ver.
Muchas gracias.
Muchas gracias y un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
I ens traslladem, com es diem al principi, a lo que serà la programació a Villarreal, molt proper d'esta casa, en el Teatre Tagoba, el proper dissabte, al llarg del dia, perquè tindrem campionat de... bueno, és esport, estàvem ara discutint si era o no era esport, són videojocs, és el eSports, que tindrà bueno, pues un dels campionats nacionals a la nostra ciutat, a Villarreal, i que serà el proper dissabte. Per això he fet entrar a l'estudi a Víctor Rubio, que tenia ja també programada esta entrevista per al programa dels amics de Rubio. Jo tenia la discussió de que, bueno, podem dir-lo, és esport, s'han marcat en la regidoria d'esports, però n'hi hauria que debatir si les calories que se cremen jugant a l'eSports són les mateixes que les que se cremen en el breakdance, encara que també siga un esport. Vale, Víctor Rubio.
Per exemple, en els dardos no crec que cremes...
En els escacs, per exemple...
És mental.
Bueno, és mental. Això també és mental.
Claro, crec que ara m'ho explicarà Dani, però
són jocs de lluita. Són jocs de lluita. Bueno... Jo t'ho he robat, Rubio, perquè jo pense que té una part esportiva, però també té una part lúdica, té una part de tecnologia, bueno, en definitiva. I al final una part de competició nacional, que és la que se va disputar. Daniel Segarra, què tal? És un dels organitzadors d'este torneig, d'este, com podem dir, Olimpiada? Com ho presentaríem?
Sí, jo diria pues, un torneig d'esports electrònics.
Esports electrònics, veus? Ahí li fica la coletilla. Rubio, tot teu.
Bueno, lo primer, preguntar-li com han... aconseguir que este event se produzca así en un poble com Villarreal.
A veure, jo sempre he sigut... Bueno, a part de que me dedique al món dels videojocs, això, però a part d'això, l'afició jo la tenia dels jocs de lluita, i si n'hi ha comunitats de... és que juguem a este tipus de jocs, pues sempre pues en Castelló està la comunitat, en València i tal, i sí que n'hi ha events a xicoteta escala i... i vaig dir, vaig intentar fer algo un poc més gran pa donar-li un poc de prestigi, que sí que és lo que diem. Sí que al final n'hi ha gent que pensa, són quatre friquis que s'ajunten, però al final ahí darrere també hi ha una indústria. Per exemple, un dels jocs que tenim, el campió del món que guanya el Mundial s'endú 1,5 milions d'euros.
Ah, doncs que... sí, sí, la veritat és que sí.
Bon pessic. Sí.
Que encara que no siguin esports, que pot ser sí o no, indústries.
Vale, quan parlem de jocs de lluita, que és un llenguatge que tu tens molt assimilat, també sí. Tu, Víctor, què són els jocs de lluita?
A veure, són jocs de... els més vells del,
sí, de
la zona recordaran, pues el més famós és el Street Fighter, que n'hi ha pues, dos personatges i tenen una barra de vida. És, tu tens que combinar, pues, tens el botó de puny, el de patada, fas un moviment i tira una bola de foc, per exemple, i tens que llevar-li la vida a l'altre. I això, és un xoc que jo encara que ho dic, encara que no jugues, és molt fàcil saber anar a veure-ho i dir, vale, està guanyant este o l'altre, perquè tu veus la barra, li queda molt poquet, i dius, este té la barra molt, li queda molt poqueta de vida, i l'altre la té plena, però l'altre entonces remonta i tal, i ahí se dona una expectació.
Subidón,
sí, que jo això ho compare, pues, quan la gent al futbol de marca el penalti, el gol ahí a l'últim minut, i la gent se torna loca, pues en aquestes coses és similar també el...
Quanta gent va vindre al Teatre Tagoba dissabte en este concurs?
Encara estan les inscripcions obertes, hasta tancarem el mateix dia sobre les 10:30 i perquè comenci el torneig, però ara mateix n'hi han 56 persones, crec que són apuntades, i l'ho dit també, venen de...
D'on venen,
sí. De tota Espanya. La persona que ve més lluny ve de Canàries, perquè és això, és un dels millors jugadors d'Espanya i com este és un dels millors esdeveniments d'Espanya, pues ha d'estar ahí.
És algo individual de cada un? Va per equips? N'hi ha alguna manera de juntar-se en algú?
Pues tenim dos xocs, el Fatal Fury, que és un xoc més...
El com, a veure, és que no ho tenim tant... Com has dit?
Fatal Fury, Fúria Fatal.
Ahí. N'ha castigat-ho per la gent que s'escoltam i no té ni idea d'aquest tema.
Pues ja veuràs, el altre...
Vale, no, a veure. Pues,
este és un xoc clàssic, que va néixer en els 90, però l'any passat van traure una nova edició ahí por todo lo alto. Y este sí que es un contra un, es un personaje contra un atre. El atre choc, que es diu 2XKO, es un choc molt raro, es a lo mejor la Chen Li es del está basado en los personajes del videojoc League of Legends o incluso de la serie de Arcane de Netflix, que ha tingut molt d'èxit. Pues a lo mejor la Chen Li suena més, pues es esos personajes. Lo que aquí la peculiaridad es que tu tens equips de dos, selecciones dos personatges i durant la partida pots canviar a meitat, entonces és l'altre personatge a lluitar mentre l'altre que està fora recupera vida. I lo diferent d'este xoc és que pots tu manejar els dos personatges o pots anar en un equip i cada un dels dos maneja un dels dos personatges i entonces així pot ser hasta dos contra dos.
Seria en el mateix ordinador, no? Supose.
Sí, estan... Així és tot local, no és com a tres jocs, que a lo millor suben 10 persones a la vegada, i claro, té que tindre cada un el seu ordinador. Aquí estem tots en la seva consola, en la Play 5, i estan tots jugant en el mateix.
O sea, tenen que portar, no?
No, les tenim ahí.
Ah, sí. Vale, tenim... Quantes? Ah, pues...
Tenim 9, durem, pa fer... Vale. Perquè al principi estan les rondes classificatòries, que juguen diversos a la vegada, i després...
A primera hora del matí, les rondes classificatòries.
I després per la vesprada, ja és els 8 millors, pues fan les finals, i així que se jugarà un darrere de l'altre per poder veure tots els combats.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Vicente Borja, Club de Tenis Villarreal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, te pregunto... 2 semifinales, ¿no? Tuvimos la semana pasada.
Sí, la verdad que bueno, nos estamos enfrentando a torneos que son del nivel más alto, lógicamente a nivel nacional, y entonces, pues bueno, conseguir este resultado, tanto en el Rafa Nadal Tour, que se estaba jugando en Barcelona, en Valdoreix, donde Alisa Wang consigue alcanzar las semifinales, con un excelente resultado, porque ya es el tercer torneo dentro de este circuito Rafa Nadal, en el que ha conseguido, en el primero consiguió semifinales, en el segundo en Sevilla llegó a la final, y en este ha conseguido llegar a semifinales. Con esto, casi matemáticamente, ya se asegura entrar en el máster con las 8 mejores del circuito Rafa Nadal Tour, que lógicamente son las 8 mejores de España. En este momento ella se encuentra por ranking la 2 de España, o sea que estamos hablando ya de un nivel muy alto en esta categoría, que es sub-14 infantil, donde lógicamente el proyecto que tiene ella es bastante prometedor. Estamos intentando que continúe subiendo su nivel, porque siempre pues hay jugadoras que vienen de todas partes de España con unos proyectos muy ambiciosos. Tenemos que enfrentarnos a este tipo de jugadoras y lógicamente todos los días tenemos que hacer un trabajo excepcional para conseguir que mantenga este nivel y por supuestísimo que lo pueda elevar. En la otra parte también conseguimos llegar a semifinales. Dos de nuestros jugadores en el marca en Valencia alcanzaron las semifinales. También es muy positivo este circuito marca. Lógicamente no es tan exigente como el Rafa Nadal, pero sí que es un circuito en donde se miden muy bien todos los niveles que tenemos en la escuela, ¿no? Y entonces en la escuela de competición. Y entonces nos sirve mucho a nosotros para utilizarlo como termómetro y así poder un poco priorizar el trabajo que estamos haciendo y conseguir que en el futuro puedan alcanzar el que estos jugadores también puedan disputar pues el Rafa Nadal Tour, que es mucho más exigente. Es un poquito el proceso, ¿no? De intentar empezar por los circuitos donde hay menos exigencia hasta llegar a los que tienen más exigencia. Es un poquito como estamos intentando que crezcan tanto a nivel de entrenamientos como a nivel de competición.
No, y Vicente, te iba a decir, a ver, que no se nos olvida a nadie que semifinales es muy complicado llegar a semifinales.
Sí, la verdad que sí, muchas veces nosotros no ponemos en valor el trabajo que cuesta llegar hasta esas rondas, ¿no? Nosotros no lo ponemos en valor, pero sí que es muy bueno que a final de la semana se hagan este tipo de reflexiones con los jugadores y se les recuerde lo importante que es una primera ronda en donde tú tienes que adaptarte a las situaciones nuevas que te encuentras en ese partido. La pista, que aunque sea de tierra, es diferente. Tierra, así hay altura, no hay altura. La pelota, si es diferente, no es diferente. La jugadora o el jugador que te enfrentas está en otro tipo de nivel, habrá cambiado de nivel, no lo conoces. Hay muchas circunstancias que tú tienes que manejar en ese momento de manera vertiginosa, una velocidad de vértigo, para conseguir hacer ese resultado. Y muchas veces esto no se pone en valor y es un trabajo extra que tienen que hacer no solamente los jugadores o las jugadoras, sino todo el entorno para conseguir el objetivo. Te hablo de la primera ronda. No te quiero ni contar la segunda, la tercera o la guagua hasta llegar hasta semifinales. Entonces sí que hay que hacer esas reflexiones y recordarles lo bien que están haciendo las cosas y hacer una reflexión del por qué ha habido una derrota en semifinales y este tipo de derrota, analizarla. ¿Si ha sido una derrota trabajada o ha sido una derrota porque se han cometido muchos errores no forzados? O valorar la derrota y a partir de ahí ser constructivos, ¿no?, con ella. Así que pienso como tú que no todo el mundo llega a semifinales. Hay que poner en valor todo el trabajo que se ha hecho para llegar ahí.
Vicente, muchas gracias. Hoy estamos un poco cortos de tiempo. La semana que viene hablamos más, ¿vale?
Por supuesto, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardinería, alimentació i gas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Pues la trasvechie de una competició de motocultors de llaurar de tota la vida del camp, però bueno, ja molt modernitzat, molt actualitzat, que ja s'han transformat, no? I són pues això, són ja de competició de d'alt nivell, totes hasta, bueno, el trasvechista ja en la Federació Valenciana de Motociclisme està reforçada per la Federació de Motociclisme. I la veritat és que el trasvetxí el que és una competició per nostres camps, per nostres camins, per nostre terme de vetxí, una competició, la veritat, que molt bonica, deportiva, molt, molt bonica. La veritat és que els motorets ja no són el que eren per a llaurar el camp.
Sí, ja no es lo crea. I què ha canviat de l'inici ara? Quina és la diferència principal?
Pues la diferència principal és ja que quan tu el veus ja no és l'estètica del motoret de llaurar, ja ha canviat a muntó. El que és la caixa de darrere ja no té res que veure la caixa antiga dels motorets de llaurar i sí que manté la seva essència, no? del motoret, de lo que són les peces, no? Moltes peces, però a partir d'ahí les peces han sigut modificades i alguns agarren els 100 km hora, o sea que els motorets de llaurar al camp la veritat és que no van a aquesta velocitat.
Sí, però continua sent una màquina agrícola, no?
Aixina és. La base segueix sent el motoret de llaurar el camp, això és la base, això és l'essència, però bueno, com tot en esta vida, després de tants anys, pues clar, ha evolucionat, després de 36 anys ha evolucionat i cada vegada la veritat és que són més competitius els motorets.
Sí, cada vegada més competitius, cada vegada suposa que n'hi hauran més participants, més espectadors, no?
Sí, així és, de fet parlarem d'uns 55 que... Si no passa res, 55 participants, perquè sabem que a última hora potser no pot eixir, però bueno, seran 55 participants, dels quals tenim 8 equips alemans que venen des d'Alemanya a competir i que tenen la seva pròpia, diguem, pròpia categoria, no? de motores, perquè els motores són diferents, ells tenen motor d'avioneta, no és el motor de motoret com el d'ací, però bueno, competirem amb nosaltres. I la veritat és que hi ha una germanor molt, molt, molt gran de tots els veïns de Betxí, amb els alemans, i com no tots els veïns que es visiten cada any, any rere any, tenim molts més visitants així al nostre municipi.
Claro. I quants dies dura?
Pues bé, comença el divendres per la vesprada amb la presentació dels motorets, que es fa una presentació, pues això no competitiva, sinó que s'exhibeixen cada motoret arriba, se verifica que està tot correcte, que porten els cascos homologats, que porten tot correcte, se verifica, es posa de més com una brida al motoret perquè no el puguem modificar. I bé, això comença el divendres per la vesprada i després ja comencem el dissabte pel matí amb dos trams, el dissabte per la vesprada amb dos trams més pel terme municipal i com no acabem el diumenge pel matí amb el tram per excel·lència que és de la muntanyeta de Sant Antoni.
Molt bé, i m'agradaria saber com es divideixen aquests trams cronometrats per tot el terme municipal.
Pues mira, els trams, que encara no són públics, n'hi ha que dir-ho, perquè fins a última hora els motores no saben per on van, encara que ja poden deduir per on van els trams, perquè bé, varien d'un any a l'altre, però no varien tant i tant, tenim el terme que tenim i per tant saben que poden ser per un lloc o per un altre, però pel matí tenim dos trams que a més estan molt ben connectats i units, i això significa la gent per a desplaçar-se a veure d'un tram a un altre no tindrà que desplaçar-se molt. La veritat és que podran veure, arribar a veure dos trams perfectament, i per la vesprada el mateix tram se farà d'anar i de tornada. Això també fa que la gent no se tinga que desplaçar pel terme, per la vesprada. I el diumenge, els dos trams del diumenge són en la muntanyeta de Sant Antoni. Per tant, tampoc tindrem que fer desplaçament de la gent, del públic assistent, per a que puga veure els motorets.
Vale, i per a tu quina seria la millor hora per anar i agafar lloc? Perquè suposo que en tanta gent i d'això, quina seria la millor hora?
Sempre, si comencen els trams a les 10, sempre la gent tindria que estar ja col·locada al lloc a les 9 del matí. Perquè a partir de les 9 ja no podran ni aparcar ni poder passar fins als trams. Perquè una vegada a les 9 i mitja ja es comença a preparar-se tot i comencen a passar els primers vehicles d'informatius, ja no es deixa passar a la gent. A més, hi ha que ser molt conscient que és un rally molt bonic, que se disfruta pel camp, pel terme, però sobretot la seguretat. Pot arribar a ser perillós si la gent es col·loca en zones on no estan habilitades o no respeta les tanques o les zones de seguretat.
I per on podrien aparcar per a no tindre que caminar massa?
Pues bé, ho tenim quasi tot senyalitzat. De fet, bueno, ara mateix estic amb la brigada acompanyant-los a senyalitzar totes aquestes zones. Està quasi tot senyalitzat i després a la web de transvetxí.com, val, que pujarem en breu, estaran tots els tramos i es podrà veure les zones fins on pot arribar la gent pels camins per aparcar sense cap problema.
¿Te apetece una hamburguesa irresistible que está gustando a todos?
Claro, ¿dónde?
En McDonald's, la nueva Meat Lovers, vacuno, pollo y bacon en solo una hamburguesa.
¡No me la pierdo!
Y sin esperas, pide y paga en la app, en mostrador o en Macauto.
En McDonald's Avenida del Mar abrimos 24 horas, viernes, sábados y vísperas, y hasta las 3 de la madrugada, de domingo a jueves.
Déjate sorprender por la nueva Meat Lovers de McDonald's.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Y tenemos a la gente de Tritons Vila Real en Vitoria. Martín, explicamos qué feo allí.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Pues no res, com ja vam comentar, estem disputant el Campionat d'Espanya per a esportistes en discapacitat intel·lectual.
Quanta gent sou ara mateix a disputar aquest campionat en Vitoria?
Pues la expedició la formem 10 esportistes, 9 esportistes masculins i una esportista femenina i dos tècnics.
Me comentaves que avui dijous són els relleus, no? Si no m'equivoco, i demà és la prova més individual.
Sí, tenim, avui comencem, arrenquem el campionat, no tenim proves individuals, estan concentrades en la jornada de demà i de dissabte, i avui tenim la primera toma de contactes en el 4x50 lliures masculí, vale, que esperem estar ahí lluitant per intentar pujar al caixó.
O sigui, avui són les sèries i les finals ja?
No, és final, els relleus són final directa, aleshores ja és, conforme queda la classificació, si estàs entre els tres primers, pues primer, segon o tercer, i ja no n'hi ha eliminatoris i final. Les proves individuals sí, però el relleus és final directa.
I demà i dissabte sí que són les proves ja individuals, que ahí sí que, com tu dius, n'hi ha eliminatòries.
Sí, n'hi ha eliminatòries de matí, i ja si passes el tall, diguem per temps, ja disputes per l'esprala final, que és on ja se disputen per les medalles.
Pues Martín, no te moleste més, la setmana que ve ja parlem en profunditat i tots els ànims per a que el club aconseguisca els millors resultats possibles.
Pues no res, Víctor, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat i per donar-nos l'oportunitat de que la gent pues, pugui seguir el que estem fent. Gràcies.
Gràcies a tu, Martín, adeu.
Adeu.
Reserveu aquesta data perquè el 9 d'abril el Club d'Atletisme Vila-real organitza per primera vegada el 5A Club d'Atletisme de Vila-real. La eixida a les 9 hores se inicia des de la plaça de l'Estadi de la Ceràmica. El recorregut continuarà per el carrer Ermita, una primera pujadeta un poc costosa. A continuació, agarrarem el carrer Tramuntana i ja un poquet més cap a baix, el carrer Folla dels Àngels. Per a seguir, el carrer Monestir de Benifassà i una part final passant pel carrer Riu Segura i el carrer Atrevits. i una arribada de meta de nou en el carrer de l'Ermita per arribar a l'emblemàtic estadi de la Ceràmica, on serà la meta i l'avituallament final. Vos esperem a tots.
Buenas, Rubio. Pues res, este passat cap de setmana vam tindre un torneig que vam organitzar, és la tercera edició ja que el fem. Hem canviat un poc el format este any, però la veritat que la gent li ha agradat molt. Ha vingut gent de província de Castelló i província de València, equipos així més clarets. I no res, continuarem fent en Pasqua este tipus de tornejos, perquè la veritat és que tenen molt bona acollida i la gent s'ho passa bé i se fan equips en gent de altres puestos i la veritat que està molt, molt xulo, molt xulo. I després, este cap de setmana que ve, pues, tenim l'última sede de la Lliga Or Femenina, en la que competeixen les nostres xiques, i no res, tindrem partits dissabte de 9:30 hasta les 8:30 de la nit i el diumenge des de les 9:30 també hasta les 2 de la vespre quan se faran l'entrega de trofeus, hasta que se faci l'entrega de trofeus. I tot això se jugarà en el pavelló Melilla, que hem tingut que habilitar algunes cosetes per part del club i no res, tindrem així una altra seu de Lliga Nacional Or Femenina i esperem que la temporada que ve continuem en esta lliga. Dic esperem perquè, bueno, depenem un poc de nosaltres mateixa per salvar la categoria, però bueno, no està complicada la cosa. Però ja sabem que les coses no són sempre fàcils i res, animem a la gent a que vinga a animar a les nostres xiques als partits que juguen a les 9:30 el dissabte i el diumenge i el dissabte a les 4. Moltes gràcies.
Fins així, moltíssimes gràcies com sempre a tots els que ens ajuden. El pròxim dijous tindrem més. Adeu a tots.
Estàs a la 92.2 FM. Estàs